El Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Elsa Cano, Laura Cugat, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 47è Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. En el programa d'avui ens acompanyaran el nostre bufet d'advocats preferit, en Cels i en Francesc. Bona nit.
Bona nit.
Què ens porteu per avui?
Bé, doncs avui us portem un tema, un anàlisi, que a més és bastant, dona bastant joc en el que és el debat, diguem, perquè és sobre dret penal, populisme punitiu i política criminal, és a dir, aquells casos més polèmics que acostumen a tenir un lloc destacat en les portades de diaris i telenotícies, en què normalment s'acostuma, una de les reivindicacions més habituals és demanar un enduriment de la llei, doncs, per a aquests casos. Doncs nosaltres avui ho analitzarem, ho tractarem i ho debatrem.
Doncs llàstima que no estigui l'Adrià Giró a l'estudi, que sempre té moltes coses a dir sobre aquests temes, però el que sí que tenim la sort que ens hagi visitat avui és l'Oriol Valentí. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
I tu em sembla que ens parlaràs d'un tema bastant interessant, sobretot ara que s'acosten eleccions una altra vegada.
Doncs sí, doncs veurem quins són els factors que determinen allò que votarem. I veurem quins són els factors clàssics, els que s'han definit sempre acadèmicament, i en veurem d'uns altres més originals, i veurem que fets com la marca hispànica, la Reconquesta, o fins i tot la composició del sol, doncs poden determinar allò que votem.
Doncs la veritat és que has citat moltes coses, no m'imaginava que totes aquestes ens influïssin a l'hora de votar, així que tinc moltes ganes d'escoltar què ens expliques i també què ens expliquen en Cels i en Francesc. Us sembla si comencem el programa?
No.
Endavant. Doncs moltes gràcies, fins aquí al Cafè de Punt 7 Ràdio. No, és broma, ara evidentment comencem el programa. Doncs Oriol, ens has dit que són moltíssimes les coses que ens condicionen el vot. Ens has parlat de la marca hispànica, del repartiment del sol. Espero que això ens ho expliquis bé, perquè jo no entenc res, eh?
Sí, ho explicaré bé. De totes maneres, primer començaré explicant una mica com votem en funció de lo que diu l'acadèmia clàssica, en funció de lo que són els clivatges, el que s'anomena traduir les clivelles socials, i que és una teoria que van fer dos acadèmics que es diuen Lipset i Rocan. Per entendre'ns, una clivella social doncs, és una fractura social que determina l'orientació política. La teoria que fan aquests dos senyors, Lipset i Rocan, és que no ens posicionem políticament en funció de l'opinió que tenim respecte a un tema, sinó que la nostra posició política té uns condicionants que tenen un origen molt, molt més profund. I en aquest sentit, doncs, Lipset i Rocan defineixen quatre clivelles bàsiques, que són la clivella, la centre-perifèria, estat-església, propietari-treballador o camp-ciutat. En funció d'on estiguem situats en aquestes quatre clivelles, tindrem una orientació política o una altra. Aquesta és la teoria que desenvolupen. La primera clivella, que és la clivella centre-perifèria, és allò que avui en dia anomenaríem el tema identitari, ara mateix que hi estem més posats que mai, el famós Catalunya-Espanya, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta clivella té els seus inicis en la creació de l'Estat-Nació. Quan es crea l'Estat-Nació, què provoca? Doncs que aparegui una zona on hi ha un poder central que monopolitza la decisió política. Llavors, què passa? Que aquesta zona té una determinada de cultura i les zones que estan més allunyades d'aquest centre de decisió política, si hi ha una altra cultura, doncs evidentment aquesta cultura que està més allunyada del centre, que seria el que diríem la perifèria, doncs estarà més discriminada o no tindrà tanta influència política. Per tant, si estem al centre i tenim la cultura dominant, que en principi és la que pren la decisió, o estem a la perifèria, doncs tindrem una orientació política o en tindrem una altra. Una altra clivella que, per exemple, ens anuncien Lipset i Rocan és la clivella Estat-Església. Aquesta clivella possiblement és una de les més antigues que existeix. Com tots sabem, Europa és un continent que sempre ha estat monopolitzat per la religió cristiana, però en un cert moment es produeix una fractura que seria el que seria la reforma i la contrarreforma, on tenia el protestantisme amb la reforma de Luter, que això ja provoca que hi hagi d'una banda els cristians catòlics i d'altra banda els cristians protestants. Hi ha països on aquesta divisió ha tingut moltíssima força, com per exemple podria ser Escòcia, on, o el Regne Unit en general, o Irlanda, on la divisió entre catòlics i protestants doncs és una fractura social molt important. Després aquesta clivella s'accentuarà doncs, als segles XVIII i XIX amb el sorgiment dels moviments obrers i els moviments sindicalistes, comunistes, perquè aquests moviments inherentment estaran lligats a una cultura ateïsta. I per tant, a partir d'aquí tindrem, com si diguéssim, tres posicions religioses, que podrien ser catòlics, podrien ser protestants i podrien ser ateus. Llavors, aquí hi haurà països que tindran més incidència que un altre. Per exemple, Espanya, on la incidència del protestantisme ha sigut molt poca, per no dir pràcticament nul·la, aquest debat religiós al llarg dels anys només s'ha anat produint entre el que serien els catòlics, que sempre han tingut moltíssima influència, en aquest cas dins d'Espanya, la religió catòlica durant molts anys de manera tradicional ha monopolitzat les decisions dins d'Espanya, i el que serien els ateus, que en aquest cas serien els hereus de tots aquests moviments obrers. Per exemple, la prova de que aquesta clivella existeix és que, si ens hi fixem, avui en dia el partit d'Unió Democràtica són demòcrates cristians. Per tant, ja situen el terme cristià en el seu partit. Si ens mirem el PNB, per exemple, també és un partit profundament religiós. Per tant, el fet religiós és un fet que, encara que ara no tingui gaire incidència, tradicionalment sí que és una cosa que ha determinat el vot. De fet, si fem un estudi de la religiositat d'aquelles persones que són més practicants i aquelles que no ho són tants, doncs veurem que a mesura que augmenta el fet de ser més practicant, de ser més religiós, augmenta el vot a partits com, per exemple, el Partit Popular. Per tant, és una clivella que, encara que avui en dia doncs, potser ja no es manifesti tant, sempre hi ha sigut present. Llavors, probablement una altra clivella que seria decisiva seria la clivella doncs, propietari-treballador, que és el que avui coneixeríem tradicionalment o popularment com l'eix esquerra-dreta. Aquesta clivella doncs, neix en la revolució industrial, quan es consolida una burgesia i sorgeix una classe benestant que controla els mitjans de producció. Llavors, amb el sorgiment d'aquesta nova classe, doncs, tindríem aquella ideologia que afavorirà aquestes persones benestants o que afavorirà les persones que són més desafavorides, en aquest cas els obrers. En tot cas, ara faré una pregunta. Algú d'aquí em sabria respondre d'on neix la denominació dels termes dreta-esquerra?
Si no m'equivoco, de la Revolució Francesa, oi?
Sí, senyor. Neix de la Revolució Francesa. En l'Assemblea General es fa un debat sobre la influència que ha de tenir el poder reial en la nova Constitució, i els partidaris de l'aristocràcia se situen a la dreta i els partidaris de donar més poder a l'Assemblea, que en aquells temps s'anomenen els patriotes, se situen a l'esquerra. I des de llavors, els que són les esquerres han sigut considerats els sectors que han volgut beneficiar més els pobres, per dir-ho així, i els de la dreta han sigut considerats aquells sectors que pretenen beneficiar més les classes benestants. I des de llavors s'associa el terme dreta a idees que volen donar preeminència a la llibertat i, en canvi, l'esquerra en la igualtat. És aquest debat que tenim encara avui en dia entre llibertat i igualtat.
I el centre?
Clar, el centre doncs, seria situar-se al centre. Això també és una pregunta que tenia pendent fer. Vosaltres creieu que en el context actual té sentit seguir parlant d'esquerres i dretes? Perquè és un debat que està al carrer o als mitjans de comunicació moltes vegades se n'ha sentit parlar, no? És que avui en dia això ja no té sentit, el debat esquerra-dreta. Com ho veieu? Encara existeixen les dretes i les esquerres?
Home, jo crec que sí. Si més no, existeixen des del pla teòric. Potser és més difícil trobar-li una implicació en les decisions polítiques que es prenen, posem aproximadament els últims 30 o 40 anys a nivell occidental, però és cert que hi ha molta gent que encara predica i fa propostes polítiques que es poden considerar d'esquerres, i també n'hi ha que fan polítiques que es poden considerar i es consideren de dretes.
Què en pensa en el bufet d'advocats?
Aviam, crec que és una mica com dir, no?, quan veiem una persona o simplement quan ens referim a Europa i a Occident, diem aquí viuen, no?, en general els blancs, i quan ens referim al continent africà, bueno, doncs, encara que soni una mica despectiu, no?, doncs, utilitzem la paraula contrària. En realitat hi ha molta gent amb pell morena que on la situaríem, no? Doncs això és una mica el mateix. Sí que és una classificació, doncs, que des d'un punt de vista teòric es pot
simplifica
fer, però crec,
molt.
Exacte, crec que és extremadament simplista, tan extremadament simplista que acostuma a quedar desfasada per altres classificacions més importants, perquè segurament hi haurà, diguem, gent de dretes que en cas que el seu partit no hi fos, preferiria votar a un d'esquerra o centre-esquerra que no pas a un altre que fos encara més de dreta o que fos qui sap què, no? Vull dir que hi ha molts factors i és un tema molt més complex que, molt més complex del que sembla, que simplificar-lo o reduir-lo a la classificació dreta-esquerra crec que és, com a mínim, agosarat.
És que, evidentment, existeixen molts més factors, però el que no podem dir és que l'eix dreta-esquerra el 2016 hagi desaparegut. No ha desaparegut. Hi ha partits, sobretot però en el cas de les esquerres, que treuen la bandera de ser esquerres. Sense anar més lluny, dos partits amb molta tradició a Catalunya i a Espanya, com són Esquerra Republicana i Izquierda Unida. És que ja ho porten el nom directament.
I les maneres de prendre decisions, penseu que són influents? Perquè, clar, una persona o un partit amb un ideari molt igualitari, amb una manera de fer política més aviat retrògrada, la podríem arribar a considerar d'esquerres?
Què entens per retrògrad?
Clar, per exemple, en aquest cas, un sistema de decisió més aviat antiquat amb el sistema de partit general, on hi ha unes elites que, en aquest cas, representen indirectament en els seus votants. Per exemple, tenim en els clàssics partits comunistes sí que hi havia un sector del partit que era qui prenia les decisions, i en aquest cas la massa probablement no tenia massa influència. Però diríem considerar avui en dia això d'esquerres?
Sí, m'estàs parlant del cas d'un partit amb una estructura vertical que...
Clar. Seria
que pren decisions sense consultar ni les bases ni el que
això
puguin...
Que seria allò que popularment s'anomena la vella manera de fer política o la nova manera de fer política.
Bé, els conceptes aquests de vella política i nova política també donarien per un debat en si, perquè al cap i a la fi es planteja l'assemblearisme com a forma de nova política i l'assemblearisme no va néixer fa 10 anys, perquè ens entenguem.
No, en Pericles ja hi havia assemblearisme.
Però, en tot cas, això que em planteja és un funcionament elitista i vertical. Jo crec que no seria un funcionament propi de les esquerres. És una incoherència. No pots propugnar la igualtat i que la presa de decisions acabi caient sobre unes elites amb uns interessos marcats.
Teniu la sensació que hi ha temes que simplement s'han de gestionar i que les dretes són millors en aquella gestió i en temes en els quals les esquerres són millors? Per exemple, es tendeix a dir que en temes de seguretat, doncs, la dreta està més capacitada per gestionar-los, i per exemple en temes de medi ambient, per exemple, doncs, l'esquerra té més capacitat, o d'igualtat, i que per tant no hi ha dretes o esquerres, sinó que hi ha bona gestió en uns temes estrella o mala gestió en altres temes, i a vegades aprofundir en certs temes pot ser arribar a ser incoherent amb la ideologia.
Bé, jo crec que això d'intentar dir ja bona o mala gestió és un criteri ideològic que intenten aplicar la gent que es troba dins la ideologia dominant i hegemònica per fer veure que el que defensen ells és l'única opció possible. Llavors, a mi em sembla ja un punt de partida erroni parlar de bona gestió o mala gestió. La bona gestió o mala gestió va en funció de la ideologia de qui gestioni. Llavors, a mi aquest ja no em sembla un plantejament gaire vàlid. Perdona que et desmunti així la teoria.
No, però... jo no és la meva teoria, eh? Jo parlo de coses que han anat sortint en el debat, però el que és evident és que més enllà de bona o mala gestió, potser canviaria en bona o mala gestió per estar preparat per fer aquella gestió. Si, per exemple, en una enquesta s'ha fet molt sovint preguntant a la societat de dir, en aquest tema vostè pensa que tal partit estaria preparat per gestionar-lo? Per exemple, a mi mateix fa poc em van trucar fent una enquesta dient quin partit creu que és millor per negociar el deute amb la Unió Europea? Clar, possiblement aquí molta gent et diria que un partit institucional tindrà més capacitat per negociar el deute amb la Unió Europea que no pas un partit que sigui més de nova política o que surti més dels idearis preestablerts.
Bé, això és un principi que es planteja. No entrarem a valorar si és així o no.
Jo no m'entro a valorar, jo faig la pregunta.
Però sí, evidentment, si el que estàs comentant és si hi ha una percepció de la gent a pensar que un partit de dreta es pot fer millor unes coses i un d'esquerres una altra, suposo que és cert que això existeix.
Però la gràcia és que conflueixin, no? Per trobar un terme mitjà, o no?
Clar, jo ho posava sobre la taula per això, perquè és un debat que hi és. Jo, des del meu punt de vista personal, sí que hi ha una gestió a fer i, evidentment, aquesta gestió s'ha de fer i deixant de banda el que diuen por el bon o dolenta, a vegades aquesta gestió, jo des del meu punt de vista penso que pot ser més bona o pot ser més dolenta, perquè escolta, si tu fas una gestió i al final mires al llarg dels anys i veus que hi ha més desigualtat i a més el deute públic s'ha disparat, doncs jo aquesta gestió doncs no la puc catalogar com a bona. Ara, el que sí que puc
però
dir...
Però perquè tu parteixes d'un principi que entén reduir la desigualtat com una cosa positiva.
Home, jo crec que sí. Reduir la desigualtat jo ho veig com una cosa positiva.
Sí, jo també, però pot haver-hi gent i opcions polítiques que entenguin que reduir la desigualtat no és una prioritat o no és una cosa positiva.
Això és una cosa, que sigui una prioritat...
El que s'ha de fer és posar les bases perquè el mercat flueixi lliurement i la gent pugui invertir en el que cregui oportú.
Una cosa és el que creguem una prioritat i l'altra és que sigui positiu o no. Per exemple, si parlem amb un augment desmesurat del deute, jo penso que la majoria de la població entendria que augmenti desmesuradament el deute públic. Clar, no és una cosa positiva. Més enllà d'això, jo penso que a partir d'aquí la gestió sí que pots gestionar-ho d'una manera beneficiant en uns o beneficiant en uns altres. Per exemple, en el cas del deute, el fet de renegociar el deute doncs és una gestió possible i el fet de pagar el deute amb els interessos i a base de retallades doncs és una altra gestió possible. Possiblement amb totes dues arribaries a reduir-lo, però són dues gestions que són completament diferents.
Inclús ens oblidem d'una tercera proposta, és l'impagament del deute.
Sí, home, sí, vull dir, és per posar dos exemples, i segurament a part d'aquestes tres en trobaríem moltes més de maneres.
Evidentment, i com que no som economistes, potser que seguim parlant de sí. Quins factors condicionen el vot, que si no ens ficarem en un jardí no ens sabrem sortir.
Exacte, era només per plantejar el debat de l'existència avui de la dreta o l'esquerra. Ja l'última clivella que tenim és la de camp-ciutat o rural-urbà, que té l'origen en la industrialització, que comporta el creixement de les ciutats i accentua les diferències entre viure a l'àmbit rural o viure en l'àmbit urbà. Aquesta clivella potser avui en dia és de les menys visibles, però el que posa de manifest és les dificultats permanents que sempre hi ha hagut, per exemple, per fer reformes agràries. Les reformes agràries sempre ha sigut un tema de que quan s'ha plantejat sempre hi ha hagut molta diversitat d'opinió. O, per exemple, posar impostos a l'activitat industrial. Per tant, diríem que és un tema que tot i que potser no sigui gaire visible, no el podrem negar. Llavors, vistes aquestes quatre clivelles, la centre-perifèria, que seria poder l'eix identitari, l'estat-església, propietari, treballador i la de camp-ciutat, vosaltres quina penseu que és la que té més incidència?
Jo crec que la de propietat, treballador. Potser si ens centréssim ara en el context de Catalunya, el que seria l'eix identitari o centre-perifèria, digue-li com vulguis, evidentment en els últims anys ha guanyat una gran importància. Però crec que encara hi ha la majoria de la gent vota en funció de l'eix propietari, treballador, sí. O potser dir-li propietari i treballador queda un pèl desactualitzant. A mi potser m'agrada més dir-li dreta a esquerra.
Sí.
No sé què en penseu vosaltres.
Jo també estic d'acord.
Jo penso que avui en dia, en la societat que vivim, segurament l'eix dreta a esquerra segurament és el més influent. També he de dir que depèn del context històric i depèn de la zona geogràfica, hi ha una clivella que ha tingut més poder a una altra, per exemple.
Clar.
A Irlanda, doncs, segurament la clivella més important tradicionalment ha sigut l'estat església, entre catòlics i protestants. clar, evidentment aquí a Espanya aquesta clivella ha sigut, clar, si posem entre ateus i catòlics, sí que ha sigut una clivella important, donat que el catolicisme normalment ha monopolitat el país, doncs potser la que hi ha causat més diferències doncs ha sigut la propietari treballador. I ja per acabar, doncs m'agradaria explicar dues formes també de condicionament del vot una mica més curioses o una mica més originals i amb una clau, amb una visió més històrica. En primer lloc, m'agradaria dir-vos que jo poso en dubte que tots nosaltres siguem ànimes lliures, amb llibertat de pensament i que anem a votar com a societat allò que volem, perquè de fet el que ens diuen les proves, el que ens marca l'evidència, és que a Catalunya el nostre vot doncs ve determinat per allò que va passar doncs als anys entre 900 i 1000, quan es va establir la marca hispànica. Perquè
no ha plogut des d'aleshores.
No ha plogut gaire, només uns 1000 anys.
Tu ja hi eres, Oriol?
Sí, home, i tant.
Tu ja estàs fent el cafè de Ponset Ràdio.
Sí, en Borrell II era el meu tiet. Vosaltres sabeu a quina zona estava establida la marca hispànica, més o menys, on estava la frontera? Així de bones a primeres? Ui, no us veig
gaire
bé d'història.
Ara m'enganxes. Espera que intento mirar-te el guió, a veure si ho veig.
No, no, el meu guió no hi acaba de ser massa. O bueno, es pot deduir. La marca hispànica, més o menys, estava, per dir-ho així, no ben bé, però pel riu Llobregat. El riu Llobregat marcava la frontera entre l'imperi carolingi i el que eren el regne dels musulmans, el que eren els musulmans.
El que després serà la Catalunya Vella i la Catalunya
Nova.
Sí,
senyor, el que després serà la Catalunya Vella i la Catalunya Nova. Què veiem avui en dia respecte a la Catalunya Vella i la Catalunya Nova, que són les dues àrees en què sempre s'ha diferenciat Catalunya, a la qual cal afegir la Catalunya Novíssima? La Catalunya Novíssima és la zona del litoral que aniria des de Blanes fins a Tarragona i que està caracteritzada perquè ha rebut moltíssima immigració, sobretot del sud d'Espanya, al llarg del segle XX, i per això li diem la Catalunya Novíssima. Com encara fem evidents aquestes diferències entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova, allò de dir del Llobregat en amunt voten d'una manera, del Llobregat en avall voten d'una altra manera? Bé, el fet és que si nosaltres mirem, per exemple, un mapa de vot de Convergència de l'any 2010, veurem que del Llobregat en amunt hi ha un monopoli del vot de Convergència i, en canvi, del Llobregat en avall hi ha un monopoli de vot en el PSC. Aquí tinc el mapa, evidentment el mapa no el puc ensenyar en els oients, però és una cosa que es fa bastant evident. I no només del Llobregat en amunt guanya Convergència i del Llobregat avall guanya el PSC, tradicionalment, sinó que si mirem la zona de la costa, Convergència perd pes. Per tant, la Catalunya Vella, que és allà on no hi havien arribat els musulmans i allò que se li diu el rovell de l'ou, allò de Ripoll, Vic, Manresa, aquesta zona, que els musulmans no hi van arribar i encara hi viuen allò, la Catalunya rural i de pagès guanya Convergència, i la zona del Llobregat de Navall, on que era la Catalunya musulmana, ha guanyat més aviat el PSC i a la costa també. Per tant, és una cosa que ha sigut determinant.
És bastant curiós, sí. Tot i així, en els últims anys, suposo que ara t'enganxaria, però si analitzéssim veuríem que tot el panorama polític ha canviat radicalment.
Ha anat canviant, sí, a partir del...
S'ha fragmentat.
Sí, a partir dels anys de mitjans del 2000, diríem que a Catalunya, això no està previst explicar-ho en el guió, però ja que m'ho dius, a Catalunya hi ha, com si diguéssim, uns tres períodes electorals, que seria el primer període, que és la transició, després hi hauria l'època clàssica, és l'època de confrontació, la típica, entre Pujol i els diferents dirigents socialistes, digue-li Maragall o Narcís Serra, digue-li com vulguis, i llavors hi hauria l'etapa aquesta més nova, que és quan s'ha trencat aquest sistema de convergència PSC i han emergit nous partits, digue-li Esquerra Republicana, digue-li Ciutadans, digue-li com vulguis, i a partir d'aquí s'han trencat una mica els esquemes. Però el que és evident és que amb l'esquema tradicional de Catalunya, convergència PSC, tu et mires on voten en un lloc i tu et mires on voten a l'altre lloc, i allà on es talla electoralment qui guanya un partit i qui guanya l'altre coincideix pràcticament de manera matemàtica amb les zones en els quals hi havia la marca hispànica i les zones del lloc on hi havia els àrabs i el lloc on hi havia més els comtats catalans.
Doncs Oriol, si et sembla, tens alguna cosa més a afegir sobre això?
No, ara parlaré de la Reconquesta.
De la Reconquesta. Doncs endavant, Reconquesta.
Bé, la Reconquesta, per si no ho sabeu, en els seus inicis doncs, va ser molt lenta. I què passava? Algú sap què es feia amb els territoris que es conquerien? Amb els territoris que es conquerien durant la Reconquesta es repoblaven. Doncs en els seus inicis va ser molt lenta i per tant en els territoris repoblats doncs, hi havia molts petits propietaris. Perquè clar, eren poques zones de terreny que s'havien de repartir entre molta gent. A mesura que va avançant la Reconquesta, doncs digue-li per allò que diuen de la moral o pel que sigui, la Reconquesta és molt més ràpida i per tant el que serien els regnes castellans guanyen molt territori en molt poc temps. Per tant, s'ha de repoblar molt tros i la gent és la que és.
Seria el latifundisme o no?
Aquí, per exemple, és una de les diferències que hi hauria, el latifundisme, minifundisme. En les zones on hi ha, on la Reconquesta, als seus inicis, repoblen molta gent, petits territoris, que són les zones de Galícia, per exemple, és on avui en dia hi ha minifundisme. I en canvi, a les zones d'Andalusia és on hi ha el latifundisme. I això encara es veu reflectit avui en dia si mirem el mapa de termes municipals d'Espanya. També el tinc aquí, evidentment els oients no poden veure, però si ens hi fixéssim, si algú agafa un mapa dels termes municipals d'Espanya, veurem que en les zones del nord els termes municipals són extremadament petits i a les zones del sud els termes municipals són extremadament grans. Què generarà això? Doncs això generarà que a les zones on els termes municipals són petits hi hagi molts propietaris, hi hagi una mentalitat conservadora i això provoca un vot més aviat de dretes. En canvi, en les zones del sud hi ha una mentalitat on hi ha pocs propietaris, a l'haver-hi pocs propietaris no hi ha una mentalitat tan conservadora sinó més progressista i avui en dia hi ha un vot més d'esquerres. I això quadra perfectament amb el mapa de la Guerra Civil Espanyola a les àrees sublevades de 1936. Doncs casualment són les zones més aviat del nord i del centre i on els termes municipals són més aviat petits i en canvi a les zones on més aviat els termes municipals són grans, on són sobretot Andalusia i Extremadura, són les zones on continuen sent fidels a la República. I aquest mapa de sublevació de 1936, si l'apliquem al 1982 entre el PSOE i el Partit Popular, veurem que en les zones on guanya el Front Nacional, on guanyen els nacionals, durant la Guerra Civil és les zones on el 82 guanyarà el PP i les zones on guanyen els republicans és les zones on el 82 guanyaran els socialistes. I aquestes àrees de vot encara s'han vingut mantenint avui en dia. Per tant, en funció del que va passar a la Reconquesta i com es va anar repoblant, diríem que la ideologia de la societat, d'aquella societat, s'ha anat mantinguent i ha anat arribant als nostres dies. I s'ha perdurat la mentalitat de dretes en aquelles zones on hi ha hagut petits propietaris, la mentalitat d'esquerres a les zones on hi ha hagut grans propietaris, i això ho hem vist en la República, ho hem vist al 82, i segurament al cap d'uns anys, si tornés a haver-hi un fet rellevant, ho tornaríem a veure.
Doncs Oriol, molt interessant això. Per fi m'has aconseguit explicar per què el tipus de sol influeix en el vot.
Bé, en principi això no és perquè el tipus de sol influeix en el vot, però...
El tipus de propietat, de conreu.
Sí, no era això el que volia explicar.
Encara
però...
no era això?
No,
també l'astrologia.
No, la
encara,
composició del
encara
sol.
Encara hi ha més a explicar?
Tinc 5 minuts per explicar?
Sí, home, sí.
Doncs si em dones 5 minuts...
Com que no ens hem passat mai de l'hora...
T'ho explico.
No.
Hi ha un sociòleg francès que es diu André Siegfried, que diu... Les zones on el terreny és granític guanyen les esquerres. Les zones on el terreny és calcari... Perdó, ara ho he dit al revés. Les zones on el terreny és granític guanyen la dreta i les zones on el terreny és calcari guanyen les esquerres. I ara em direu, s'ha tornat boig.
T'has tornat boig.
No, no m'he tornat boig. Per què? Perquè les zones on el terreny és granític és molt difícil conrear-hi. I per tant, com que no hi va haver conreu, va ser difícil que hi hagués una industrialització, com que no hi va haver industrialització, no s'hi van fer grans ciutats, i al no haver-hi grans ciutats, encara avui en dia hi ha propietaris, hi ha moltes zones rurals i propietàries. I en canvi, les zones on el terreny és calcari, això va afavorir que hi hagués una gran agricultura, que hi hagués molt de conreu, a l'haver-hi molt de conreu, això va afavorir que hi hagués una industrialització, el fet de que hi hagués un focus industrial afavoreix que es creïn ciutats, i el fet de que es creïn ciutats i que no hi hagi gaires grans propietaris, doncs això influeix el vot d'esquerres. I em direu, bueno, però és que això és una teoria ja, però és que si mirem, per exemple, el mapa de França, que és el país del qual era aquest sociòleg, que viu entre el mitjans de 1800 i mitjans del 1900, doncs ell fa una anàlisi del territori de França, de les zones amb terreny granític i zones amb terreny calcari, i mira com s'han anat mantinguent els estàndards de vot des del 1800 no sé quan fins al 1900 llarg, i veu que les zones amb terreny calcari és on te guanya el Partit Socialista, i les zones amb terreny granític és on te guanyaran més aviat els partits conservadors.
Doncs em sembla que ens has deixat de pedra, la cara d'en Sergi en Francesc ho diu tot. La veritat, no ens esperàvem que ens sortissis per aquí, però ha estat molt interessant. La veritat és que ara jo, quan vagi a votar, em sembla que no ho podré fer de la mateixa manera.
Dóna a pensar.
Hauré de pensar bastant, sí. En tot cas, Oriol, si et sembla, t'hem deixat una bona estona avui.
Avui m'he estès més del compte, em sap greu, però ara sí. Fins aquí és tot, avui fins aquí és tot.
Estàs dispensat. En tot cas, anem a veure què ens porten en Celci en Francesc, doncs.
Molt bé.
Doncs, Cels, Francesc, avui ens porteu un tema que ens interessava a tots molt, que és sobre com s'haurien de castigar els crims. Abans, fora de l'estudi, estàvem parlant de si s'haurien de penar més o no. Segur que donarà per molt. Així que vosaltres sou els experts i ja us deixo parlar.
Bé, clar, hem de dir que de l'ordenament jurídic tenim un sector que tothom coneix, que és el dret penal, que evidentment tothom sap que, bueno, el dret penal és una cosa com més seriosa, no?, que una infracció administrativa o que un contracte. Vull dir, tothom associa el dret penal amb dir, ostres, hem passat una frontera, no? I clar, és cert que el dret penal està cridat a ser un instrument com d'última intervenció, evidentment, perquè abans s'han de procurar posar altres mecanismes, educació i altres mecanismes socials per evitar arribar a conflictologies penals, no? Però clar, el dret penal és inevitable, evidentment, perquè sempre hi haurà, diguem, atemptats a valors jurídics que considerem que s'han de protegir, diguem, més fortament, s'han de protegir. Aleshores, tipifiquem delictes i els hi atribuïm una pena, no? Bé, doncs aquestes penes poden variar en funció de la política criminal que s'adopta en un determinat moment. És a dir, tu pots preveure, doncs, clar, no és el mateix preveure una pena d'uns 10 anys que d'uns 20, que si dius 40, que si dius cadena perpètua, que evidentment aquí no. I clar, a partir d'aquí podem parlar del populisme penal, no? Si ens preguntéssim què és el populisme penal, en paraules d'Eduardo Jorge Prats, és l'estratègia desplegada per actors polítics i funcionaris del sistema penal encaminada aparentment a donar remei als problemes derivats del delicte i la inseguretat, però implica en realitat conscienciar la població sobre la necessitat d'adoptar mesures extremes. És a dir, diguem que el populisme penal seria les campanyes de mà dura o de tolerància zero contra la delinqüència. Què ens dius, Francesc?
No, simplement que bé, sobretot en els darrers temps hem trobat com aquest populisme penal doncs senzillament donava resultats. Només cal veure l'última reforma del Codi Penal que de fet, si ens endinsem en el que són les teories filosòfiques que justifiquen l'existència i l'aplicació del dret penal, estaria clarament en les teories aquelles que vam tractar precisament en un dels primers programes del Cafè, que no sé si recordareu, eren aquelles teories que es deien tècnicament retribucionistes, que intentaven doncs compensar el dany comès pel criminal doncs causant-li un mal a ell. Diguem que els dos mals es compensaven, no? I aquesta ha sigut precisament la tendència de l'última reforma del Codi Penal, perquè de fet aquesta mateixa tendència és la que es busca a través d'aquests mateixos moviments del populisme punitiu.
I això té una aplicació inclús en el camp electoral, no? Ara que ens parlava l'Oriol sobre els processos que intervenen en les decisions electorals, bé, ara no és exactament el mateix, però sí que en el terreny electoral té influència, no? Perquè no seria la primera vegada que es veu un partit que defensa la necessitat de pujar les penes per determinats delictes o inclús preveure doncs, nous delictes. No? De manera que així es produeix una expansió del dret penal que a vegades arriba a límits desaconsellables inclús. I clar, que també s'aprofiten, de certa manera, de l'impacte mediàtic que tenen certs processos. I ara us volia fer una pregunta. Creieu que el govern o la majoria de parlamentaris tenen estudis de política criminal?
A què et refereixes, si tenen estudis? O sigui, el fet de prendre una decisió en quant a matèria criminal influeix en el vot?
No, és a dir, diguem, els parlamentaris, o sigui, i el legislador, en definitiva, és expert en temes de criminologia, per exemple?
Ostres, jo diria que no. Així de bones a primeres et diria que no.
La cosa és si tenen l'assessorament necessari per poder legislar sobre aquests aspectes.
Exacte, per tant, s'hauria d'escoltar el que diuen els experts en la matèria i, bé, moltes vegades, diguem que es va en contra del que diuen els experts per aprofitar, doncs...
Per treure'n rendiment electoral.
Bàsicament.
Bé, precisament, els arguments que fa servir el populisme punitiu són, entre d'altres, doncs, la inseguretat ciutadana, el que és la poca confiança en el poder judicial, sempre, no? Això, la típica frase que hem sentit més d'una vegada, que els jutges de seguida deixen anar els lladres i per aquest motiu hi ha tants delictes. Quan en realitat...
A tu, Francesc, t'agrada molt escoltar aquesta frase, oi? I a tots els que espereu a ser juristes.
Quan en realitat, la realitat és que estem en un país on té les taxes de criminalitat més baixes i de fet, clar, potser al viure aquí ens hem acostumat massa, però el cert és que és bastant segur, eh? Vull dir, estem bastant segurs. Després te'n vas, per exemple, a un país sud-americà i has de vigilar bé que no se't vegi que era el mòbil, no sigui cas que t'atraquin. Vull dir, crec que no podem estar tampoc insatisfets amb el nivell de seguretat que hem adoptat. I d'altra banda, tenim països que encara tenen nivells més bons pel que fa a les taxes de criminalitat, o sigui, on es produeixen encara menys delictes, són els països nòrdics, malgrat tenir un dels sistemes penals, per dir-ho d'alguna manera, més laxos, més...
Clar, el que la gent aquí diria és molt tou.
Exacte. Sortia l'altre dia, llegia una notícia del que diuen que és la presó més luxosa del món, que realment veus les imatges i et quedes de pedra, no? Perquè es veu els presos, entre d'altres, doncs, prenent el sol. De fet, també hi havia una presó on viuen amb semillibertat, és a dir, no poden sortir de l'illa, on la presó és l'illa, diguem, i doncs, bueno, doncs allà cultiven, allà ells mateixos s'organitzen, vull dir, i en canvi aquests països tenen un dels nivells de criminalitat més baixos del món. Però no només això, sinó que les taxes de reincidència també són de les més baixes del món. És cert que aquí, si no m'equivoco, pel que feia delictes de... Bé, a delictes sexuals, si no m'equivoco, la taxa de no reincidència, era superior al 60%, si no m'equivoco, que tampoc està malament, no? Més de la meitat. Però és que ja ens superen, és que ja són, diguem, els number one de tot el món. I això...
Els països nòrdics.
Els països nòrdics.
A mi em sembla molt lògic tot això que esteu dient.
Clar, bé...
O sigui, al final cap on ens estàs conduint és que un sistema que de penes més laxa no implica una major taxa de criminalitat.
I a l'inversa, és a dir, que tu augmentis totes les penes del Codi Penal no vol dir necessàriament que la taxa de delinqüència hagi de reduir-se, perquè o s'augmenta o es manté inclús.
Aquí hi ha una tercera variable, que és la cultura política d'un lloc i la cultura política d'un altre.
Sí, en això estarem d'acord.
Evidentment, la societat dels països nòrdics no és la mateixa societat que hi ha aquí. Sí. I jo...
Això ens setaria en un altre debat, però també seria interessant veure si són tan diferents com veritablement ens hem imaginat.
Jo és allò que vaig dir en un debat. La gran diferència que entre els països nòrdics i nosaltres és el clima. Nosaltres tenim un clima que aquí la gent viu a qualsevol lloc, per sort o per desgràcia. El viure aquí la gent a qualsevol lloc, si hi ha una persona al carrer, dius, va... Està al carrer, tampoc li passarà absolutament res. Que hi hagi una persona al carrer en els països nòrdics. Això, per exemple, augmenta la inseguretat, pot augmentar en certa mesura la criminalitat. Diria que a l'estiu es produeixen més crims que no pas a l'hivern. I en el cas dels temes de delictes sexuals, doncs jo ho lligaria perfectament en el cas del clima. Per tant, a mi no em sorprèn massa aquesta dada que esteu dient ara mateix.
Mm-hmm. Clar, tot això depèn de si ens... Clar, perquè ens representa que ens hem de creure el mandat de l'article 25.2 de la Constitució, que diu que les penes privatives de llibertat han d'anar encaminades a la reeducació i reinserció social, no? Per contra, diguem, l'elevadíssim nombre de presos que tenim a les nostres presons i la violència que hi ha, la violència intrapenitenciària, dins del centre penitenciari, doncs mostren o són una prova de l'enduriment del nostre sistema penal, no? De la resposta que es dona, que és un tema bastant discutible.
Clar, això depèn de si encaminem la seguretat des d'un punt de vista preventiu o des d'un punt de vista reactiu. Seria, per exemple, una de les diferències de gestió d'això que parlàvem, per exemple, de les dretes o de les esquerres. Segurament l'esquerra encaminaria més la seguretat des d'un punt de vista preventiu i, en canvi, sí, la dreta l'encaminaria més des d'un punt de vista reactiu. Per tant, quan es tracta la seguretat des d'un punt de vista preventiu i no tan reactiu, quan es produeix un delicte i la societat vol veure que aquella persona sigui castigada i no ho veu, doncs probablement dirà, no, és que aquells ho fan millor, i es referiran a la dreta. En canvi, segurament quan no hi ha crims, diuen, ostres, doncs aquests ho fan molt bé, es refereixen a l'esquerra, doncs perquè seran capaços de prevenir els crims.
Mm-hmm. Clar, en aquest debat hem de tenir presents que estem, per dir-ho d'una manera, no? Clar, estem jugant amb el dret a la llibertat de l'article 17 de la Constitució, i el dret a la llibertat és un dret fonamental molt, molt, molt important, molt preciat, no? Aleshores, clar, no és el mateix privar de llibertat durant 10 anys que durant 20, que cadena perpètua. Evidentment que anul·les completament el subjecte i, per tant, diguem que no... Vull dir, quin sentit té la reinserció si estàs a cadena perpètua? Cap, perquè ja no t'has de reinsertar, no? Aleshores, clar, amb jugar amb el dret a la llibertat hem de ser sumament cautelosos, penso jo.
Jo no sé, o si tinguéssim aquí un psicòleg, perquè realment no ho sé. Sempre és possible la reinserció?
Bé, nosaltres és el que hem de procurar, la reinserció social i la reeducació, és a dir, reeducar el subjecte que ha comès el delicte perquè no, doncs perquè no el torni a cometre, no, evidentment, que és el del que dependrà la taxa de reincidència, no? I després la reinserció social, és a dir, hem de fer que el subjecte que havia comès aquell delicte i que ara en principi està reeducat, hem de fer que pugui tornar dins la societat de manera pacífica, és a dir, anul·lant les conseqüències que aquell delicte va tenir en el seu dia i que no es torni a produir. Si sempre és possible o no, clar, depèn doncs, evidentment de cada subjecte i de moltes circumstàncies i factors, no? Però en qualsevol cas és el que és desitjable que procurem, penso jo.
Jo en tot cas no tinc resposta, però per mi un dels punts claus per la reinserció que no estem comentant és el fet de en quines condicions la persona que surt després d'una pena de 10 o 20 anys es torna a integrar en la societat. Si es torna a integrar com un individu més, amb un benestar i unes condicions de vida dignes,
serà més fàcil.
Però és que aquí l'interessa és saber com es readapta la gent que acaba de sortir de la presó. Inclús potser vincular també els índexs de criminalitat amb els índexs de desigualtat. Al final no ens enganyem, a més desigualtat, més criminalitat.
I això està a l'ordre del dia. Sí. Jo, per exemple, vaig assistir fa poc en el fòrum que es fa a Espanya sobre la seguretat, que el van fer precisament a Barcelona, i jo vaig quedar gratament sorprès perquè no es parlava en cap cas de seguretat reactiva, que fins i tot el responsable del fòrum, homòleg a Itàlia, es va quedar sorprès perquè diu aquest debat a Itàlia és impensable perquè a Itàlia predomina la seguretat reactiva. Doncs en aquest cas, molt al contrari del que puguem pensar, a Espanya el debat intel·lectual sobre la seguretat està sobre la seguretat preventiva, i jo us puc assegurar que tots els projectes que hi ha van encaminats a la desigualtat. En un fòrum sobre seguretat, per exemple, sortien mestres, en aquest cas un mestre de Vitòria, que explicava com en un barri marginal es va fer un projecte d'inserció de joves en el sentit de que se'ls ensenyava hip-hop, pintar graffiti, clar, coses d'aquestes. Hi ha molts projectes d'aquests més aviat pedagògics que s'associen a desigualtat, i la desigualtat avui en dia ens considera un factor que és determinant en la seguretat.
Clar, és a dir, tu pots fer una tasca preventiva i fer que no es cometin tants delictes si el que fas és canviar un entorn que de per si és mediambiental més favorable que es cometin aquests delictes, no? Que coincidirà precisament doncs, amb sectors, no sé com dir-ho, com marginats de la societat, per dir-ho d'una manera. No?
Al final el que seria interessant també és valorar per què una persona que comet un crim del tipus que sigui, per què ho fa? Quins són els mòbils que porten a aquesta persona a cometre un crim?
Clar, això és el que t'estudia la criminologia, també.
És que ens estarem adonant que en la majoria de casos són crims que venen donats per situacions de desigualtat i marginalitat.
Sí, evidentment.
Però clar, en l'elaboració de totes aquestes polítiques de criminals, penals i del sistema, en definitiva, de castigar i de prevenir, s'han d'escoltar els experts, penso jo. Perquè qui millor que un expert en un tema pues, pot aportar-nos informació. I després, d'una altra banda, parlant del que dèiem del populisme punitiu, és a dir, de la tendència a l'enduriment de les penes previstes, no? Jo ara volia fer una pregunta, perquè realment de què et serveix castigar la mort d'una persona amb la cadena perpètua, que aquí no és possible, però ara ens ho imaginem, de què et serveix castigar-ho amb la cadena perpètua si tindràs un individu d'estat islàmic que s'immolarà? Li importarà gaire que estigui prevista la cadena perpètua, gens? Clar, vull dir, aquí es demostra com...
Home, en el cas d'estat islàmic ja ho posaria en dubte, perquè en el moment en el que mor, per ells se'n van en una terra millor que seria el seu paradís. Si segueixen en aquesta vida terrenal, en aquest cas en una cadena perpètua, no poden assistir en aquesta altra via.
Clar, però aquí et podríem, diguem,
no
respondre...
No sé, jo no et defenso la cadena perpètua.
No, ja t'entenc, ja t'entenc. Però clar, aquí podríem dir el mateix argument pel qual, per raons de política criminal, el suïcidi no és il·legal, no? Perquè a qui es vulgui suïcidar no digui, ostres, doncs m'haig d'assegurar segur que em moro, perquè com no em mori, llavors encara em tancaran. Doncs aquí, diguem, podríem dir una mica el mateix. Sí. M'haig d'assegurar que la bomba funciona i tal, perquè com no em mori, encara em tancaran. Per tant, en aquest sentit, entenc la postura, no?, que deia el Cels.
Jo us vull fer una pregunta sobre això del populisme punitiu. Prohibir que s'entrin estelades en un camp de futbol és populisme punitiu?
Bé, clar, és que el populisme...
No sé per què fas aquesta pregunta.
No ho sé, m'ha vingut al cap.
El populisme punitiu o penal, clar, està allunyat, diguem, d'aquesta perspectiva, que difícilment es consideraria com a delicte, doncs, exhibir aquesta...
Clar, però evidentment és fer servir el dret com una eina de rèdit electoral.
Pots dir que sí, Cels, no cal que tallis.
Sí, passa que no és el que pròpiament, diguem, entra en aquest camp del populisme punitiu penal.
Clar, és que això no és una qüestió penal, és una qüestió administrativa.
I política.
Sí, però vull dir, des d'un punt de vista jurídic és una qüestió de dret administratiu. No?
Del contenciós.
Aquí no hi ha res, no s'està posant cap article al Codi Penal que digui que qui entri una estelada serà jutjat a través d'un procés penal. Simplement s'està establint una mesura de caràcter administratiu que prohibeix doncs, l'entrada d'estelades en el camp.
I en aquest cas, a jutjar les persones que van posar urnes al 9-N, que se'ls diuen que se'ls amenaça de jutjar-los per la via penal, això és populisme punitiu.
Però el populisme punitiu
ja entenc,
és diferent, perquè és més des del pla legislatiu l'elevació de les penes. Això ja, el que tu estàs al·ludint és a com s'aplica, en definitiva, a com es fa servir o com s'instrumentalitza el sistema penal.
O sigui, quins fets es consideren que s'han de jutjar per la via penal?
Diria que està preguntant si és típic o no, o sigui, si està en el Codi Penal...
És a dir, si uns fets tenen o no transcendència o rellevància penal, si es poden subsumir en un...
Ah, clar, en aquest cas el que està preguntant seria més aviat en el sentit de si això està al Codi Penal, per tant es pot considerar, diguem, il·legal des d'un punt de vista penal o no. Aquesta seria, diguem, el sentit de la pregunta.
Perquè més, diguem, hem de pensar que molts de nosaltres hem fet delictes. Passa que ningú ens els ha perseguit i és que segur que n'hem fet, i molts, vull dir, més que els que estan tancats. Clar, aquí també tenim un problema,
és veritat. Que sàpigues que amb aquesta confessió s'acaba de caure un mite,
Clar, molts doncs, haurem fet delictes. Qui no n'hagi fet en l'àmbit de la seguretat vial, que hagi excedit els límits d'infracció administrativa, doncs l'haurà fet en un altre camp. Però, en definitiva, un delicte, qualsevol conducta, inclús lleu, que està considerada a vegades com a delicte, doncs, passa que o no es persegueix, però vull dir que hi ha gent tancada a la presó per coses que potser nosaltres també hem fet. I això també ho hem de tenir present, eh?
Bé, Sergi, jo no sé què hauràs fet tu o en la teva vida, en el meu cas. No, crec que no, no m'ha passat això, però bé.
I després també hem de tenir una altra qüestió present, que és la tendència que té la gent a pensar que els presos no tenen cap dret. I clar, la Constitució s'assegura de dir-te els presos, bueno, no ho diuen aquestes paraules, no? En l'article 25 no ho diu així, però diu els presos estan privats de llibertat, però no estan privats dels altres drets fonamentals, excepte algun altre que es pugui restringir la pròpia sentència, però si no, els tenen. És a dir, estar a la presó no vol dir que tu no et puguis desenvolupar com a persona, clar, perquè és que si no tampoc seria possible reeducar-te. És a dir, si tu no et pots... Clar, vull dir que tot va relacionat, però és que la gent tendeix a pensar que un pres no té cap dret, i no és així. No té el dret a la llibertat, que és molt important. Passa que això no vol dir que l'anul·lem completament.
En tot cas, Cers, potser ens dius això perquè després de confessar en antena el teu expedient delictiu ja estàs patint per la teva seguretat, però sí, com sigui, està molt
el,
bé.
El certificat meu de penals està net, eh?
Doncs que es quedi tothom tranquil, en Cels té l'expedit net, això vol dir que ens podrà tornar a visitar molts més dies al Cafè de Ponset Ràdio.
Per això tenim unes taxes de criminalitat tan baixes, perquè clar, els que fan delictes no els enxamben.
Exacte, sí, ja ho deien, que això de fiar-se d'un advocat no era bona idea. En tot cas, el que estava dient, moltíssimes gràcies per haver-nos portat el populisme punitiu, ja m'ho he pres, ja ho sé dir bé. En tot cas, us sembla ara si anem a acomiadar el programa?
Som-hi.
Arribem al final del Cafè de Ponset Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, us recordem que podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansadoni.cat/radiolacarta, ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com i podeu seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook. Just ara, en Sergi i en Francesc ens estaven parlant del càstig dels crims. La veritat és que crec, i em sembla que hem estat tots d'acord, que es tracta d'un tema molt complicat en què, a vegades, ens deixem endur per la visceralitat. Perquè us imagineu què es deu sentir quan et tanquen a la presó per un crim que no has comès? Deu ser terrible. Veure com la teva vida se'n va a fer punyetes perquè t'han condemnat sense proves suficients. Doncs a vegades això passa. I no només a països del tercer món o en vies de desenvolupament. Tampoc passa en països dictatorials o pseudodemocràtics. Això passa a països que tot sovint des dels grans mitjans es posen com a exemple de democràcia i respecte per les llibertats de l'individu. Un d'ells és Estats Units. Sense anar més lluny, el 1966, el boxejador Rubin Carter va ser acusat d'un triple homicidi que no va cometre. Va estar prop de 20 anys a la presó fins que el 1985 es va anul·lar el judici que el va condemnar. I ves per on, entre els motius per condemnar-lo hi havia el de ser negre i pobre. Tal com va dir el jutge Carter, va ser condemnat per un procés més propi del racisme que de la raó. I així va ser com Rubin Carter, més conegut com a Hurricane, va perdre 20 anys de la seva vida. I com no, qui ens ho explica és Bob Dylan a la cançó que porta el mateix nom, Hurricane. Com que Dylan a aquestes altures no necessita presentació, acabem amb un fragment de la lletra. Aquesta és la història de Hurricane, l'home que les autoritats van culpar per un crim que no havia comès. Tancat a la cel·la d'una presó, però una vegada hagués pogut ser el campió del món. Sí, aquesta és la història de Hurricane, però no acabarà fins que netegin el seu nom i li tornin el temps que ha perdut. Perquè una vegada hagués pogut ser el campió del món. Així que, si us plau, intentem tots plegats no llançar acusacions sense proves. Podem destrossar vides de gent innocent, però, sobretot, no ens deixem endur pel racisme ni el classisme, com amb el pobre Rubin Carter, que, parlant en plata, els grans crims i barbaritats de la història no els han comès, ni els negres ni els pobres. Em sembla que ja ens entenem. En fi, marxem amb Bob Dylan i ens tornem a trobar la setmana que ve. Salut i cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
The man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell.
If I'm leaving, he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing and a hot new Jersey night. Cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna drive a hit. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with a dog? Think it might have been that fighter running that night. Forget that you were white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use that break. We got you from the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman Jay. He was just a crazy nigga. No one doubted that he pulled the trigger. Though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And they all went cherry and green. Now all the criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while a woman sits like glued in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done.